Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
De 11 del matí, avui és 16 de gener, no és ni el primer ni bé ni el segon dels dimecres d'aquest mes, però sí que és dimecres i avui doncs toca a l'espai del Parc Natural del Garraf. Ni aquest mes ni el següent serà el primer dimecres, més que res perquè el primer dimecres del mes de febrer cau en dimecres de cendra, ja encat amb en Santi Llacuna, que doncs la gent del parc vindrà el dia 20. Però doncs la qüestió és anar doncs un cop al mes parlant dels temes que envolten l'espai natural, doncs que ocupa un percentatge ben important del terme municipal de Sitges. Santi Llacuna, director del Parc Natural del Garraf, bon dia i bon any.
Hola, bon dia i bon any també.
Es diu bon any, sí, i estem a dia 16, no? Però una miqueta, com no havia vist encara amb en Santi, doncs era per comentar-li. Quines perspectives comença aquest any? A veure.
Bé, en principi les perspectives són bones, com vam acabar l'any passat parlant de que, a veure, per nosaltres hi ha un any molt bo, és l'any que no hi ha hagut cap tipus d'incendi, que per tant...
L'any passat va ser extraordinari, no?
Va ser extraordinari, sí. Tot i que les condicions a l'inici, sobretot a la primavera, no pintaven massa bé, que ja ho havíem comentat, i sobretot amb la Glòria, quan va venir també la tècnica del parc, no? Que estaven patint. Però bueno, la veritat és que és important, i sobretot, com hem dit sempre, amb un indret com és el Garraf, que hi ha hagut doncs, incendis tan reincidents, com van ser 82 i 94, poder veure doncs, que aquest paisatge doncs, es va recuperant, sobretot les zones arbrades, que ara doncs, ja veiem aquests pins o aquests roures o aquestes alzines doncs, que ja poden tenir un metre, metre i mig, dos metres, en alguns casos, si són incendis del 82, fins a 4 metres aquests pins, doncs ja tornem a trobar-nos en unes zones de pinedes importants i que, per tant, el paisatge es anirà recuperant.
El paisatge es va recuperant, però també s'incrementa el combustible.
Sí, indubtablement, però això com hem anat comentant aquests últims anys, i és un dels projectes que enguany doncs, portarem a terme per donar continuïtat amb el que és la gestió forestal, perquè també hem d'entendre que el tema de gestió forestal al nostre país està molt, molt poc incentivat i la majoria dels boscos doncs, van creixent d'una manera totalment lliure sense fer cap tipus de tractament.
N'hem parlat en moltes ocasions, que els propietaris tampoc tenen incentius a l'hora de netejar. La Diputació no és propietària ni molt menys de la majoria del Parc Natural del Garraf, i per tant doncs, sí, és complicat, no?, tot plegat.
Sí, però com dèiem, els últims anys aquesta idea jo entenem que va canviant, i sobretot perquè des de la Diputació doncs s'està fent un esforç important de contactar amb tots els propietaris de que aprofitin doncs, aquestes subvencions, que per cert aprofito també per dir que el plec de condicions de les subvencions, siguin forestals o de qualsevol tipus de les persones, o sigui, que es vulguin acollir les persones que tenen propietat o que estan visquent dintre l'espai natural, doncs ara és el moment de fer aquestes sol·licituds. I com deia...
Fins quan?
Diríem, allò, no sé el pla exactament.
Fins a final de mes o
més? Jo diria
mesos?
Que deu ser fins a febrer o març.
D'acord.
De totes maneres, a la pàgina web de la Diputació en tot cas poden veure les bases, que jo la veritat ara no les recordo, sé que ha començat el primer de gener.
Em continuo aturant aquí. Sí. La gent les demana, aquestes subvencions? O...
Sí. La gent que està visquent a dins, sobretot en rehabilitació d'habitatges, tot el que és millora d'habitatge, diria sí. El tema que ara... Per això aprofitava a dir aquest contacte més directe amb els propietaris d'aquests entorns, sobretot forestals, aquest contacte directe d'intentar engrescar la gent de que s'ha de fer doncs, un treball silvícola important per una banda, per per valorar millor la seva massa forestal i per altra doncs, de cara a prevenir doncs, el risc d'incendi, no? I per tant, i estan entrant moltíssim, o sigui, podem estar parlant de fa 7 o 8 anys que no demanava ningú subvencions forestals, i ara la veritat que sí, a més estan ja emparats en plans de gestió forestal perfectament redactats, per tant només es tracta d'anar-los executant, i amb aquests, encara que no són quantitats molt importants, però amb aquestes quantitats de subvenció de la Diputació pot fer front que any rere any doncs, cada cop hi hagi més hectàrees, doncs, si més no... reduint un combustible que per tant seria tan perillós. I per això, com dèiem, el que és Diputació de Barcelona, sí que indubtablement diria que aquest any finalitzem amb totes les masses forestals que tenim com a propietat, estaran perfectament executats els seus plans de gestió, i a més amb indrets que també han sigut adquisicions de fa menys anys, com ha sigut la zona de l'Esquerrà, que és una mica més llunyada d'aquí Sitges, però una zona molt coneguda. I per molts boletaires. Doncs aquella zona interessant, i a més interessant pel fet de que allà és un dels pocs llocs que encara trobem un tipus de bosc mixt on domina l'alzinar, i per tant fer una tasca important sobre aquestes alzines que havien rebrotat de qualsevol manera després de l'incendi, doncs ens està donant uns fruits molt importants, perquè doncs, podrem aconseguir tenir un alzinar important dintre de molts pocs anys.
Perquè s'han de reduir el nombre de peus que es van fent, no?
Sí, perquè després de l'incendi, indubtablement, de la soca rebroten 15 o 20 nous tanys, no? I per tant, el que s'ha de fer és doncs, deixar-ne dos o tres, perquè el que interessa és poder anar aconseguint, com més aviat possible, un bosc madur i no tant un bosc d'aquests infranquejable. No?
Continuem estirant encara una miqueta més del fil del tema de la gestió forestal. Comentava abans en Santi que antigament els propietaris no demanaven subvencions gairebé per la gestió silvícola. Ara, doncs, sobretot els que estan més implicats més directament, els que hi viuen, doncs, sí que tenen més interès doncs, per poder-la demanar, però a l'hora de posar en valor el terreny, una parcel·la que hagi estat tractada, doncs és més cara, es ven millor o...
Bé, de fet és sòl rústic, per tant la gestió
no valoritza.
Sí que podria valoritzar, però al cap i a la fi el tema d'aprofitament forestal no és rendible, o sigui, menys en un lloc com el Garraf, que el creixement de tota la majoria dels arbres és molt lent, per tant un que pensi doncs, de treure un rendiment de l'aprofitament forestal és complicat, molt complicat. Per tant, s'ha de buscar més en endreçar-ho de cara a conservar aquest patrimoni doncs, que tenen ells, i a la vegada doncs, tenim tots.
Home, tenir un bosc, sempre és millor tenir un bosc que no tenir-lo.
Exacte, sí, sí. I a més sabent que sempre és un espai és rústic i per tant no és mai susceptible que es pugui fer cap tipus de construcció ni res d'això, ni es pot requalificar aquest sòl, és sòl rústic.
D'acord.
Per tant, no. El que sí que és important, i això també ens ha ajudat molt amb el tema del tema de prevenció d'incendis, està la recuperació, i aquest fet s'ha donat increixent aquests últims anys, recuperació de zones agrícoles. O sigui, aquest ha sigut un fet, sobretot perquè s'està recuperant el tema de la vinya, doncs amb els últims anys, això, déu-n'hi-do de les hectàrees que s'han recuperat. I ajuda molt en prevenció d'incendis perquè són tallafocs naturals, també. O sigui, el fet de que redueixes diferents franges de zones que poden estar més o menys ocupades per arbusts i arbres, doncs estar ocupades per vinyes sempre doncs, és un tallafocs natural i molt interessant, a la vegada que ens ajuda a tenir doncs, un paisatge tipus mosaic que tant pel paisatge com per la fauna que hi pot viure doncs és interessantíssim.
Recordàvem fa un temps un percentatge, no sé si m'equivocaré, un 2% era
el
sòl agrícola?
Ara estem un 2, un 3%. Ja estem més tendint ja quasi al 3%, perquè la veritat és que va força de pressa per part dels propietaris i també nosaltres intentem accelerar força per part de lo que són propietats de Diputació. Perquè sempre parlàvem d'aquella xifra dels 40% que hi havia doncs, quan hi havia el ple esplendor de la vinya doncs, del segle XIX, i en canvi ara en tenim un percentatge molt petit. Per tant, intentar anar recuperant, no per recuperar vinya, perquè tot el sòl que nosaltres estem recuperant com agrícola és per doncs, donar-li aquest efecte doncs, mosaic, amb vegetació, amb plantació o sembra de gramínies, lleguminoses, sobretot per la fauna.
Se'n fa algun aprofitament després d'aquests camps que fa la, que conrea la Diputació?
L'aprofitament el fan les pròpies espècies que hi ha en el territori, siguin les perdius, els conills...
És a dir, es llaura, es sembra i es deixa.
Exacte. I llavors es miren de fer diferents proves amb diferents varietats, perquè com es deia abans a les notícies, el tema de la sequera és important. I per tant, el garraf, siguin l'any que sigui, sempre passa unes èpoques d'estrès hídric molt importants, sobretot a l'estiu, i llavors també t'interessa doncs, que hi hagi algunes espècies que puguin suportar moltíssim aquestes sequeres.
En realitat les espècies ja hi estan, avasades en aquesta...
Es busquen espècies que estiguin o que estiguin el més relacionades possibles en aquest entorn, que a vegades no és fàcil perquè s'han de buscar unes varietats autòctones, que no és allò de dir anem a comprar blat i anem a comprar ordi, sinó que a vegades és una mica més complexa. Però bueno, el paisatge s'ho mereix i després ho agraeix la pròpia fauna, que veus que doncs, es van recuperant molt bé després d'aquells incendis que ens hem comentat.
Durant tot el mes de desembre vàrem estar veient en Santi per televisió en un anunci, gairebé diríem matxacón, de la Caixa sobre el tema de la recuperació de l'itinerari per persones amb discapacitat a la zona de Can Grau i també de la Pleta, em sembla, sí. Es parlava dels dos. S'ha notat durant
sí,
aquestes festes?
Molt, molt. Moltíssima gent.
Pots fer alguna cosa per la tele?
Sí,
la tele, no?
Però moltíssim, moltíssim. O sigui, de gent n'ha vingut moltíssim. No tan dirigit a qui anava, o sigui, que de fet era un anunci perquè doncs, entenguéssim que en els espais naturals no és un lloc on només hi pot anar doncs, la gent que pot caminar i que hi veu perfectament, sinó que s'han fet una sèrie d'itineraris per conèixer aquest entorn, doncs per persones que van amb cadira de rodes, per persones per tant que tenen la mobilitat reduïda, persones invidents i després grups de nens que poden fer un itinerari d'una manera autònoma, no? Totalment sols poden fer aquests itineraris. I la veritat que ha vingut moltíssima gent, sobretot per conèixer de què es tractava. I després de col·lectius d'invidents i de discapacitats, déu-n'hi-do de la gent que ha vingut. Tot i que penso que encara aquest és un tema que és a llarg plaç, o sigui, és un tema que s'ha d'anar inculcant. La gent tampoc té massa, penso, una tradició de dir tots aquests col·lectius queden molt desplaçats de lo que és la visitació d'espais naturals. Aleshores no hi ha aquesta cultura de dir, doncs mira, podem anar a visitar el parc del Garraf i a més farem un itinerari en el qual doncs, ens mostrarà doncs, a través de la seva textura, del seu olor o dels sons que es puguin sentir, doncs quin és el seu paisatge. I qui diu això, doncs els que ho puguin fer amb cadira de rodes, doncs perfectament conèixer. El de cadira de rodes també és enfocat, és un itinerari botànic en el qual doncs hem intentat que puguin conèixer de les 30 o 40 espècies més representatives del parc amb un recorregut doncs apte per fer-ho amb cadira de rodes.
Si acosta fer accessibles les ciutats, la gent ja va amb el xip que deu costar,
clar,
no?
Costa molt, i a més, el fet de que hàgim sigut força, diria, o molt pioners, sobretot amb el d'invidents, ha estat complicat perquè no et pots basar en una... No hi ha massa literatura escrita, no és allò de dir, mira, agafes un manual i diu que per un itinerari per invidents s'ha de fer així o així. I llavors tot són provatures i veus que després a l'hora de plasmar-ho a la pràctica encara hi ha, a veure, errors, hi ha coses que s'han de millorar. Però, bueno, la qüestió és que ens n'hem sortit, ha tingut molt bona acceptació i ara només cal doncs, això que la gent d'aquests diferents col·lectius doncs, vagi organitzant diferents sortides com ja en alguns punts doncs, estan fent i per tant doncs, que puguin gaudir d'un paisatge, que aquest paisatge el pugui gaudir tothom.
Quan ha de durar aquesta inversió de la Caixa? Encara
queda, han estat 5 anys, ara estem més o menys a l'equador d'aquest conveni. Nosaltres esperem que això ha de tenir continuïtat, perquè des de Diputació sempre s'ha portat, o sigui, sempre s'han anat realitzant moltíssims projectes encarrilats a la recuperació d'espais, conservació, preservació d'espècies i sobretot el tema aquest d'itineraris que ja abans de signar dins d'aquest conveni ja estàvem treballant moltíssim en fer doncs, una bona xarxa d'itineraris. El fet, doncs, indubtablement, que hagi arribat doncs, una injecció econòmica com la que ha estat ens ha pogut accelerar moltíssim, doncs, uh-huh, pels projectes que potser de l'això que estem parlant podríem dir, sí, mira, això serà dintre de, no sé, 7-8 anys. La gestió forestal ha sigut impressionant, vull dir, la gestió forestal, el que nosaltres teníem previst en poder-ho fer potser en 8 o 9 anys, ho hem, pràcticament, la finca, com deia abans, les finques de Diputació estaran totes perfectament, doncs, amb el seu pla executat. Això era impensable abans d'assignar-se, per tant, uh-huh, i crec que...
El Garraf, que sempre ha estat un parc que, diguem, de diners, sempre ha anat en una certa precarietat, uh-huh, de pressupostos i de poder tirar endavant projectes i, sí, trobar-se amb una injecció econòmica, doncs...
Sí, importantíssim. No, és el que comentes, no? Que sempre, doncs, el Garraf, i a més és un espai que... no era massa conegut, era un espai, doncs, que el coneixia moltíssim la gent que venia a caminar.
No era dels parcs estrella de la Diputació.
No era els parcs estrella, i en canvi, doncs, hi han hagut diferents fets darrerament. Abans eren per fets com eren negatius, com a vegades hem parlat, els abocadors, les pedreres, els incendis. Doncs, lo important és que ara el Garraf està sortint moltíssim amb temes, doncs, estrella, com poden ser aquests que parlàvem dels itineraris, com pot ser la gestió forestal, o com fa uns anys va ser lo de l'àliga Cuabarrado, per dir-ho, doncs, amb la instal·lació d'aquestes càmeres, que també va ser pioner a nivell mundial i, vull dir, ha tingut molta transcendència.
Per cert, com les tenim, les àligues?
Bé, molt bé, molt bé. Era un dels temes també, tot i que això el biòleg, el dia que vingui, us en farà 5 cèntims, a Josep Torrentó. La veritat és que em fa molta il·lusió, perquè va ser un projecte que vaig engegar allò amb moltes ganes, i que van ser molt difícils, i, com bé deies, amb uns recursos bastant justos, i després, doncs, això ha tingut molt èxit. Actualment estem satisfets, perquè de les tres parelles que estan al parc, els tres estan arreglant niu com si tinguessin en principi tirar-ho endavant. Ara ens falta que ens acompanyi una miqueta climatologia, que no hi hagi destorb durant aquests propers 2 mesos, i espero que quan vingui el meu company, el biòleg, aquí, ja us pugui dir, doncs, que les àligues ja han fet l'aposta, o inclús que ja tinguin alguns polls.
La webcam, quan es posa en marxa?
De fet, ahir es va fer ja la connexió per posar-se en marxa, tot i que en aquests primers, la notícia suposo que sortirà d'aquí pocs dies, és per connectar-s'hi pocs usuaris, perquè tot això té una amplada de banda. Ara no és una època encara molt atractiva, perquè et passes, com aquell qui diu, el 95% del temps sense veure-les, però van aportant, doncs, branques per arreglar el niu. I veurem quan acabem fent la posta, perquè l'any passat, per aquestes dates ja estaven posades, i va ser un dels fets aquells que algú a vegades també li va voler donar una mica més de trasfons, de dir, això pot ser que el canvi climàtic ja hagi fet avançar.
Home, va ser un hivern estrany, el de l'any passat.
Sí, va ser molt estrany, però després ens va venir més fred, que vull dir, ja va tenir prou de feina també l'àliga incubant en unes condicions molt fredes. En canvi, semblava que havia fet un inici d'hivern molt més càlid, no? O sigui, va ser una mica estrany, i aquest any, en principi, està molt avançat. Jo aquest matí acabo de veure els dos nius amb les càmeres que tenim instal·lades, i m'ha donat la sensació que està molt a punt, però bueno, ja ho veurem, tampoc cal fer volar campanes de moment.
Doncs estarem una miqueta atents a veure què els hi passa amb les àligues. Parlàvem abans que la inversió de la Caixa està, doncs, en el seu equador. Què s'haurà de fer a partir d'ara amb la inversió de la Caixa?
Quines coses més? Els itineraris ens queden encara moltíssim, ens queda molt sobre paisatges, sobre espais oberts, tot el que és millora d'alguns dels accessos del parc. De fet, jo diria que un espai natural sempre, no diria que és un pou sense fons, no? Però sempre hi han millores a realitzar. Vull dir, indubtablement, un dels projectes que enguany s'executaran ha estat l'aclarida d'alguns llocs on es va fer la sembra aèria. Estem parlant d'aquells anys 94-95, que amb l'helicòpter es van...
Després de l'incendi del 94.
Correcte. La mateixa tardor, això va ser, doncs, la primavera, hi va haver l'incendi, doncs la tardor es va fer aquesta intervenció. Ara hi ha unes zones de pineda fantàstiques que, en alguns dels casos, doncs, després de fer el pla de gestió, s'ha vist que s'hauria de fer una petita aclarida. O sigui, ara és l'aclarida, i llavors ve un treball també important en tornar a recuperar moltes de les espècies que havien pràcticament desaparegut, com poden ser alzines o altres tipus d'arbustives que són molt típiques d'aquí al Garraf. Per tant, de feina n'hi ha moltíssima, i i clar, els projectes els vas redactant, però ja vas veient que on t'has intervingut dintre de 8 o 9 anys tindràs que fer el millor, en alguns casos una altra aclarida, perquè això ho vam comentar en alguna anterior ocasió. Quan estem parlant que estem fent gestió forestal, sobretot on hi va haver els incendis del 82, que això ja ho havíem engegat abans del conveni amb la Caixa, ja s'havien fet petites intervencions, dic petites perquè pressupostàriament és molts diners a fer aclarides en zones boscoses com aquestes, no? Clar, són pins que han crescut molt junts, molt primets, però molt alts. La intervenció no pot ser molt agressiva, o molt allò de dir, mira, quina és la densitat, hem de quedar 1.500 pins per hectàrea, això és impensable, perquè si es fa... Si tens un any que et faci molt de vent o qualsevol problema que pugui agredir molt directament la flexibilitat d'aquests arbres, els acaba tombant tots i s'acaba trencant. És com aquells anys a vegades que hi ha nevades, que es veuen doncs, molts boscos que estan plens de branques trencades, pins tombats, doncs podria ser això. Llavors no s'ha fet una intervenció tan forta, però ara ja està amb unes densitats que és molt més fàcil l'entrar dintre aquest bosc, o sigui, ja no són aquells boscos tan tupits, i a més, com abans comentaves, el tema dels bolets, vull dir, aquest any ha sigut un any molt bo, i sobretot els boletaires d'aquí de Sitges segurament que ho saben, perquè quantitat de gent ha tret doncs, cistells de rovellons sobretot d'aquesta zona de Sitges.
Doncs no en teníem coneixement, no? Els hem vist aquests bolets, caram.
Doncs algun o altre segurament que sí, perquè no, els guardes que estan molt doncs, també pendents de totes les activitats que es realitzen a dins el parc, doncs era una de les activitats força populars.
Precisament doncs, l'experiència de la sembra aèria i el fet que ara, per exemple, no s'hi pugui entrar a rebaixar tant la densitat com caldria, doncs fa que pensar que en ocasions una miqueta que s'ha pres de l'experiència, que si es tornen a fer sembres d'aquest tipus, doncs s'ha d'actuar de bon inici per baixar les densitats.
Sí, indubtablement, o sigui, si això podem fer una intervenció els primers anys, o sigui, els primers 10 anys en una zona de pineda, primer, el cost és molt més reduït, no generes tant combustible, perquè un dels problemes i que encareix moltíssim aquests plans de gestió forestal és què en fas amb totes les restes que acaben sortint, no? S'han de triturar, s'han d'extreure, sobretot les zones més que estan més properes a camins. Vull dir, tot això és complicat. Per tant, tota la gestió que es pugui fer abans, el que passa que, clar, a vegades és complicat poder-ho portar a terme, ja sigui per qüestions pressupostàries o per altres raons.
D'acord. Quins són els... L'any passat, en Santi ens comentava doncs, com havia anat l'any. Quins són els reptes per enguany?
Home, els reptes per enguany, de fet, sempre és una continuïtat. O sigui, i penso que aquesta és una de les maneres de treballar interessants, que no... tot i que indubtablement que l'any comença i acaba i per tant comences amb un pressupost que s'ha d'exaurir durant l'any, però com que els projectes no és allò només començar i acabar, sinó que són projectes a llarg plaç, molts que ja són donant-li molta continuïtat a aquests temes, a veure, el tema, diria, tenim dos punts importants que aquest any s'han de desenvolupar, que és la redacció de dos plans, diria, directors, o un pla director, que és el pla director d'ús públic. Aquest pla és molt important per nosaltres, per què? Perquè indubtablement que hi ha una xarxa d'itineraris, que hem estat parlant moltes vegades, hi ha una xarxa d'equipaments en diferents doncs, municipis, a dins del parc, hi ha una sèrie de monitors que fan doncs, guiatge d'aquests itineraris, hi ha moltes coses dins del parc que estan relacionades amb l'ús públic, què se'n fa a dins del parc, què es fa, on va la gent. Doncs ara ens cal una mica de diagnosi i d'acabar de perfilar què és el que pot mancar en cadascun d'aquests llocs, no? O sigui, a vegades hem fet l'aposta doncs, per això, cada cap de setmana hi ha un itinerari guiat, això té èxit, no té èxit, interessa incrementar-ho, els punts d'informació que es tenen en cadascun dels municipis són els adequats o s'hauria de buscar un altre, o sigui que a partir d'aquest pla director que redacti, que indubtablement que estarà consensuat amb cadascun dels ajuntaments que formen part del parc, doncs veure quines són, inclús molts dels municipis segurament que poden dir, mira, ens interessaria moltíssim doncs, un indret que sí, que hi va molta gent i en canvi ens agradaria regular-ho, ens agradaria acabar de senyalitzar correctament un PR que nosaltres pràcticament tenim oblidat, o mil coses, no? O sigui, això, però entendre-ho en xarxa.
la iniciativa de la, de la regulació d'un pla director ve de la, del parc?
Ve del parc, però indubtablement s'externalitza, o sigui, la redacció d'aquest projecte ho fa una empresa especialista en això, o sigui, nosaltres segurament que ho podríem fer molt bé, però entenem que aquestes, aquests grans projectes els ha de portar gent que ja hagi treballat en altres espais naturals, que estiguin avasats en fer plans o en treballar en plans directors, i per tant doncs, ho està fent una empresa que llavors es va posant en contacte amb tots
amb
els interlocutors, amb tots, concessionaris, propietaris, perquè no només això, sinó els propietaris. És que hi ha molts interlocutors que intervenen, no? Per exemple, aquí és un dels temes també que veiem que s'està recuperant moltíssim, és el tema de turisme rural, recuperació de masies. Això ja ho vam ja s'ha detectat fa uns anys, no? Recuperar masies que estaven pràcticament abandonades intotalment, però enderrocades, s'han anat recuperant, i algunes d'elles se li va donant un caire una mica així com de turisme rural. Per tant, amb ells s'ha de comptar.
Els usos estan tots ben definits? Ho dic perquè, per exemple, si no recordo malament, la masia de el xalet de la Casanova, doncs darrerament també es va fer una recuperació, no sé si gaire ajustada a la normativa urbanística, segons ens havia comentat el regidor de Medi Ambient, però en qualsevol cas es va fer una recuperació orientada al turisme rural. Els usos estan...
Però jo diria que al final no s'ha acabat. Sí, perquè el turisme rural està contemplat a dintre del pla especial, que qualsevol persona que, per altra banda, després haurà d'aconseguir les llicències des de Generalitat on calgui, no? I sempre i quan normativament s'avingui amb tot el que és la construcció. En cap moment un podrà ampliar de la manera que vulgui per fer-hi més habitacions o el que sigui. Vull dir, serà
això qui ho vigila? Ajuntament o parc?
Amb dos. Nosaltres, a veure, tenim la vigilància directa, que nosaltres, per tant, els guardes estan per allà, i a partir de la detecció de qualsevol tipus d'infracció de
la normativa... La competència sancionadora seria...
No, però llavors la sancionadora seria o Ajuntament o Generalitat.
D'acord.
Nosaltres no. Nosaltres, a veure, per sort o per desgràcia, doncs som els gestors.
Sou els gestors del parc, però...
De competència pràcticament no en tenim cap, a part de, diguéssim, que som els que... i diguéssim, hi destinem diners, fem totes les tasques que calen perquè sigui un parc visitable i doncs el millor conservat possible, però les competències acaben sent a urbanisme o medi ambient. Nosaltres de competència en tenim molt poca, tot i que tenim el que sempre anomenem els informes previs i preceptius, però no vinculants. O sigui, és un informe que nosaltres, a petició dels ajuntaments, de la Generalitat, fem el nostre informe, que diria que pràcticament sempre és el que acaba tirant endavant. Vull dir, si des de l'Ajuntament ens demanen un informe de com està qualsevol de les situacions, doncs indubtablement que després aquest informe acaba tirant endavant, però no és el nostre informe, sinó que serà l'annex de l'informe que acaba redactant Generalitat o Ajuntament.
Alguna vegada havíem sentit allò que el Parc Natural del Garraf, com molts parcs naturals que gestiona la Diputació, la base és una normativa urbanística, és a dir, evitar que es pugui urbanitzar en aquest espai i a partir d'aquí doncs gestionar-lo.
Exacte.
Però la base, diguem, la mare de tot és que no s'hi pugui urbanitzar.
Exacte. A veure, és que això parteix dels anys 70 i 80, en els quals doncs la Diputació podia fer o plantejar aquests plans especials del sòl no urbanitzable. Per tant, aquests plans no tenen res a veure amb zones on es pugui urbanitzar. Per tant, sempre seran no urbanitzables. I malauradament, quan parlem, i tots ho fem, estem parlant sempre de Parc Natural del Garraf, quan correctament seria el Parc del Garraf, que es basa, doncs, però no natural seria, diguéssim, no?
Sí, sí,
perquè la categoria de natural hauria de passar doncs pel Congrés dels Diputats, bueno, hi hauria una sèrie de passos que haurien de cursar, no?
De fet, a Catalunya parcs naturals in estricto senso n'hi ha pocs.
Hi ha molt pocs.
Montserrat i...
Sí, el Cadí, i bueno, n'hi ha algun més, però molt pocs. Que gestioni Diputació, n'hi ha dos, són 11 espais naturals i dos són parcs naturals, que és el de Sant Llorenç i el de Montseny. I encara el de Sant Llorenç, no tot l'àmbit és parc natural, o sigui, hi ha una part que és parc natural regulat com a tal i hi ha una altra part que es regeix per un pla especial.
És complicada tota aquesta
distribució
competencial, podríem dir.
Sí, indubtablement que això és difícil. De totes maneres, diria que el que facilita molt les coses també ha estat que a nivell tècnic sigui la competència qui la tingui i gestioni qui ho gestioni, la relació ha estat molt bona entre tècnics. O sigui, al parc s'han fet quantitat de gestions, siguin forestals, siguin de recuperació d'hàbitats, de fauna, sempre hi ha hagut molt bona entesa. O sigui, el fet de que siguin de diferents institucions no ens ha complicat, si més no, a nivell tècnic. Una altra cosa, i fa més anys, doncs, quan també el color polític era diferent, de Generalitat i Diputació podria haver-hi alguna cosa més a nivell polític, però la veritat que hem treballat bastant tranquils en tot moment.
En el fons l'objectiu és el mateix, la conservació.
Clar, és la conservació. I diria que des de sempre els parcs que ha gestionat Diputació hi ha hagut, o sigui, ja que es tenia que gestionar, hi ha hagut uns pressupostos importants per aquesta gestió. Perquè entenem que, indubtablement, si no hi ha un bon pressupost, si no hi ha un equip humà important, difícilment aquestes gestions es poden portar a terme.
Hem parlat de la Generalitat, que gestiona els espais d'interès natural, en certa i el Garraf és un espai d'interès natural, està dintre de la xarxa dels PEIN. Hem parlat dels ajuntaments, que tenen doncs, la competència de la urbanística sobre el seu territori. Entre mig està la Diputació gestionant el parc del Garraf, i per sobre està Europa, també, no?
Notablement.
La xarxa Natura 2000.
Sí, sí.
I el Garraf també està en la xarxa Natura 2000.
I a més molt ben posicionats.
Quines implicacions té a Europa, sobretot plegat? Perquè ara ja hem afegit, això és com si fos una ceba, anem sí. afegint capes. Hem afegit una capa per sobre, ara.
Sí, home, això ha donat, a veure, el caire de protecció és molt més important, sobretot amb aquest aspecte el Garraf li ha jugat un valor important al fet de l'àliga, per dir-ho, coberrada. O sigui, el fet de que hi havia aquesta espècie, tot ja el fet d'haver-hi aquesta espècie ja es va considerar el que s'anomenen zones CEPA, que són zones d'especial protecció per a les aus. El fet d'estar catalogada com aquesta ja ha entrat directament a la zona, o sigui, a el que és la xarxa Natura 2000.
Tot l'àmbit del parc o...?
Tot l'àmbit, inclús diria més que el que és el propi parc. Perquè l'àmbit d'aquesta espècie, diguéssim, de l'àliga perdiguera, era més, és molt més àmplida, perquè la seva zona d'actuació és més gran. I després diria que a una zona molt propera d'aquí, que també li ha donat un valor importantíssim, ha sigut la zona del Foix. O sigui, el fet de també tenir un embassament en el qual la biodiversitat augmenta moltíssim en molt poques hectàrees, doncs això també li ha donat una figura de protecció més elevada. Això no vol dir que després es tradueixi com es tradueix, no? Tot això de dir, a veure, és més protegit i tal, aquí és on costa una mica més de veure com s'acaba plasmant i com aquesta xarxa Natura 2000 com va regulant amb cadascun d'aquests hàbitats què és el que s'ha de fer, perquè el fet de que hàgim entrat en aquesta xarxa
serà alguna cosa més d'un nom.
Clar, és que serà, això hi ha uns compromisos, o sigui, el fet de que sigui així, no podem baixar la guàrdia, sobretot amb tot el que sigui gestió d'hàbitat, perquè en aquests casos ha sigut perquè en aquesta àliga, però aquesta àliga hi és perquè hi ha una sèrie d'hàbitats idonis per ella. Llavors, indubtablement que s'han de fer, si més no, conservar el que està, i si es pot millorar aquests hàbitats, millor. I per tant, aquesta feina, vull dir, si les coses, el que dèiem, posem càmeres, tot això, i va molt bé, però si n'és més malament, s'haurien de veure en quins punts s'està fallant en la gestió d'aquest espai perquè això no funcioni, no?
Si m'ho permets, de tota manera, crida l'atenció. Quantes parelles hem quedat que hi havia? Tres?
Tres
parelles, que per tres parelles, que en principi serien sis exemplars, s'hagi aconseguit protegir tot un espai tan gran.
Clar.
De tantes hectàrees, no?
Sí, però com que és com tot, o sigui, no és el mateix que tinguem aquestes tres parelles que tinguem, no ho sé, 5.000 tudons o 4.000 perdius, o sigui, això, o qui diu aquesta espècie, un altre rapinyaire que no tingui aquest caire, no ho sé, l'aligot, o inclús podria ser el falcó, però és l'àliga, per dir-ho, coabarrada. I aquesta, el fet de que només n'hi hagi 700, poc més de 700 a la península Ibèrica, que estan molt reduïdes a la zona mediterrània, a clima molt suau, clar, és una espècie, és com dir, no sé, en alguns llocs al Pirineu si pot ser a l'os, o altres espècies que dius, què en queden, 50, 60 parelles, clar, s'ha de conservar. I per altra banda penso que a part de que estem dient és que són per aquestes sis diguéssim exemplars tot el que s'ha arribat a aconseguir, però penso que el més important de tot és que la gent que estem visquent al voltant o els que estem treballant en aquest espai encara tinguem el privilegi de poder estar contemplant doncs, unes espècies com aquestes que si no s'hagués fet res, si no s'hagués millorat la gestió, si no s'hagués recuperat hàbitats i s'haguessin fet mesures de protecció, haguessin pràcticament desaparegut d'aquest entorn. Per tant, entendre que encara les podem veure que estan al voltant nostre ens dona també un ambient més feréstec, no? Un ambient encara dius, ostres, això, tot i la antropització, tota la quantitat d'urbanitzacions, d'infraestructures que hi ha al nostre voltant, encara és possible veure uns exemplars que medeixen 1,80 m d'envergadura, vull dir que són àligues grans, no? Vull dir, el que té la sort de poder-les veure volar per aquests pel cel doncs, de Garraf, doncs, en realitat que és un privilegi.
Està en el catàleg de les llistes de les espècies amenaçades?
Sí, sí. Sí, sí, això és un dels elements clau perquè hagi estat...
Perquè Europa s'hi fixin.
Sí, exacte, perquè Europa s'hi fixin. De totes maneres, Europa no només han estat, o sigui, pel tema espècies, que en aquest cas, com deia, era de les CEPA, que deien les zones d'especial protecció per les aus, sinó que també inclús d'hàbitats, vull dir, els llocs on encara hi ha els inars força ben conservats, zones de bosc de ribera, o sigui, les categories han estat d'altres importants. Inclús hi ha un projecte important, tot i que no ens afecta a nosaltres perquè colindem, seria tota la zona marítima també, aquests projectes de recuperació, de declarar-ho com a també de reserva.
L'àrea marina protegida.
Exacte, que aquesta també entra dintre d'una zona de la xarxa també Natura 2000. I tot, bueno, penses que és important, perquè és que si un pensa de que la protecció només s'ha de limitar, com estem dient, al Garraf, tens sí, 13.000 o 12.000 i...
Tens un bolet.
Clar, tens un bolet. Això està molt bé, però si no li dones una continuïtat que aquestes espècies... Si entendre-ho més com a nivell de xarxa, no té cap sentit les conservacions, perquè tindràs allà unes poblacions aïllades, quasi relictuals, que serà com un gran zoo, no? Però en canvi l'interessant és veure que si un 20% de l'espai de Catalunya pot estar doncs, protegit per aquests espais i se li pot donar una connectivitat i entendre que quan es fa una infraestructura s'ha d'intentar posar totes les mesures possibles perquè connecti aquest entorn, jo penso que això s'ha guanyat moltíssim.
El Garraf limita al nord amb la vall del Llobregat, que està
és complicat.
Absolutament, sí, sí. Tot i que una miqueta més al nord hi ha Collserola, i el parc de Collserola.
Sí, un parc de Collserola encara, i s'estan fent estudis inclús per potenciar moltíssim aquesta connectivitat, que és difícil, perquè és difícil, hi ha tots els eixos viaris, i més a més ara amb l'AVE, vull dir, és que
sí, sí,
hi ha quantitat d'infraestructures, però penso que l'important és que la gent que redacta tots aquests projectes, fa uns anys no es pensava en tot això, i ara s'hi pensa, i el que abans un podia imaginar-se, i què és fer un fals túnel? Sí, com hem de nosar, o sigui, molts llocs ara per donar aquesta connectivitat s'ha intentat fer com si fos un túnel en el qual per la part superior hi ha la connexió d'un ter, o sigui, d'una zona, com diria, d'un bosc amb un altre a través d'aquest fals túnel, perquè l'únic que fas és posar-hi terra i a sobre replantar-ho perquè la fauna doncs vegi aquesta connectivitat, o sigui, són incrementa moltíssim els pressupostos d'aquestes.
Si poses formigó, la fauna no hi passarà.
No hi passa. I si ho deixes com una trinxera o una carretera, doncs allà és una barrera infranquejable.
Correcte.
En el moment que fas aquest fals túnel, que incrementa moltíssim el que dèiem, els pressupostos, tal, però és que el resultat que estàs després obtenint és importantíssim. I per tant, entendre aquestes connectivitats és impressionant, i de cara a la gestió de l'espai com el nostre l'importantíssim és que hi hagi molta connexió amb el Foix, que ja hi és físicament, amb Montserrat, amb la zona de l'Urdal, cap a Collserola, cap al parc agrari, perquè és una part important, també sobretot tota la reserva del Prat i tot això.
Li hem preguntat més d'una vegada a en Santi, cap als colls.
I cap als colls, bueno, també ja està amb una figura també de protecció.
Ara s'ha fet
de consorci.
Un consorci entre els ajuntaments, bueno, de Sitges, Sant Pere de Ribes, que s'ha afegit fa poc.
Sí.
Quin paper pot tenir aquí el parc i Diputació?
Home, el fet d'estar molt propers, vull dir, col·laboració total, de fet, en moltes ocasions, amb les persones doncs, que han impulsat doncs, tota aquesta figura de protecció, doncs per nosaltres doncs col·laboració total, és que és el que diem, és impossible gestionar un espai quan tu mires des de només el teu limitat espai, o sigui, nosaltres estem treballant conjuntament amb la resta d'espais de Catalunya, i diria més, a nivell d'Espanya. Estem en la xarxa de la UICN, de moltes d'Europarc. Per què? Perquè intentes, doncs, treballar unes estratègies comunes amb tots aquests entorns. No pots tu fer una guerra per la teva banda, sinó que lo interessant és agafar unes directrius i uns plans d'acció, que és el que s'acaba portant a terme en cadascun d'aquests espais.
Per tancar el tema d'Europa, el fet d'estar a la xarxa Natura 2000 implica recursos també? O reconeixement i prou?
Arribarà, de moment suposo que arribarà. És com quan es demanen subvencions, vull dir, el fet de o acollir-te algun ajut europeu. Com més categoria pugui tenir aquest espai i amb quants més parteners puguis estar treballant en aquests projectes, millor. Ara, sincerament, indubtablement que els diners són molt importants, però diria ara el més important és que s'hagi aconseguit aquesta figura de protecció. Estem treballant moltíssim per fer millors en aquest espai, i tot el que a partir d'aquí ens pugui venir, siguin ajuts, sigui, ja diria, més que només el simple ajut, ens agradaria moltíssim és poder treballar en programes comuns d'altres entorns. Aquí tenim una zona, per exemple, el tema càrstic, el tema de l'espeleologia, el tema de la fauna que viu en aquest entorn, és un tema que no només és aquí, a Itàlia hi ha també uns centres importantíssims, i ara estem començant a fer contactes per portar a terme molts d'aquests estudis de seguiment, perquè aquí tenim espècies relictuals que estan estudiades, però una mica per sobre, no? Segurament que tenim un patrimoni importantíssim i que mereix la pena conèixer, i això ho podrem fer si treballem en xarxa amb altres espais que tenen les mateixes inquietuds que tenim nosaltres.
Aquest any també es continuarà, suposem, restaurant l'abocador, que es va tancar l'any passat i porta un any tancat restaurant-se. I aquest any també s'han d'acabar les obres a la carretera de les Costes.
Efectivament.
Com quedarà la carretera de les Costes? Que això és un dels temes que ens va quedar penjats al...
És possible. A veure, el projecte, diríem que era... Bueno, de fet, ja l'última intervenció, ara recordo, que es va comentar d'on havien vingut, o sigui que eren uns diners que abans es volien fer, doncs, una sèrie de viaductes i d'això, que després no s'han realitzat, per sort, i doncs això li acaba donant, doncs, un efecte més integrat. Per què? Doncs perquè hi havia una sèrie d'àrees de descans i punts de parada en aquesta carretera que la veritat que no convidaven gens a la gent a parar-s'hi. Per què? Perquè estava en molt mal estat de conservació, i a la vegada tampoc hi havia massa informació pel que parava, inclús ni s'acabava assabentant que estava dins un espai natural protegit. I ara, amb aquest projecte, el que recuperen són uns quants d'aquests aparcaments que poden servir, doncs, per fer una petita parada, per tenir, doncs, uns plànols informatius indicant-te on estàs, si hi ha possibilitats d'alguna connexió, com és en el cas del GR92, que en algun punt, doncs, també es pot accedir, i després, doncs, que et convidi a estar-te una estoneta a gaudir d'aquest espai i no que acabi sent un lloc on hi acaba parant gent que porta restes d'una obra i te l'acaben abocant en aquesta zona. Entenem que pot, a veure, el projecte és molt, jo diria, molt, molt maco, molt pensat en estar molt integrat en l'espai on estem parlant, perquè aquests projectes a vegades es poden fer d'una manera molt semblant al que es pot fer en un parc d'una gran ciutat, i aquest no és l'objectiu, sinó que s'han mirat de treballar sobretot recuperar murs de pedra, s'ha mirat de... O sigui, tot el tractament i diria que té un valor afegit, perquè a part de que ho hagi fet, doncs, una empresa molt sensibilitzada en aquest tema, ha treballat també des de la Generalitat tota la direcció que porta el tema de paisatge, que és també un nou servei que té la Generalitat, i per tant, doncs, molt conscienciats amb aquest tema, no buscar qualsevol espècie, sinó que buscar espècies que siguin autòctones d'aquest entorn. Jo espero que el projecte pot quedar molt, molt, molt integrat en aquest entorn, i esperem que convidi a la gent a poder fer una parada. Indubtablement que és una carretera que hi ha un trànsit impressionant.
Sí, tenim poc temps per comentar-ho, però la carretera estaria molt millor sense camions?
Segurament. Inclús diria que no hi hagués tant trànsit, o sigui, que tu poguessis fer aquesta carretera d'una manera més relaxada, no tenint que estar pendent contínuament si amb cada corba et surt un, que si un t'avança, que si tinc que avançar el camió. Vull dir, aquesta carretera com a carretera paisatgística, com hi ha en altres entorns, com pot ser Escòcia o altres espais, clar, seria fantàstic. Però bueno, de moment jo penso que aquest ha sigut el primer pas, que és...
Una carretera d'ús no es pot fer de paisatgística...
És complicat.
Perquè és una carretera d'ús, encara.
Clar, perquè aquesta carretera, a més, la gent acaba volent anar força de pressa, perquè és la carretera que es desplaça des de Sitges cap a Barcelona, i vull dir, no pots, ara per ara no. I indubtablement que el tema, clar, camions o tot el que sigui trànsit pesat, bueno, això l'enteix moltíssim i complica moltíssim.
S'ha plantejat desviar-lo per l'autopista, com a mínim des de Vallcarca?
No, això, aquestes, nosaltres sí s'ha plantejat, penso que és molt possible que s'hagi plantejat, però segurament que serà més a nivell institucionals, ajuntaments o Generalitat, més que nosaltres. A nosaltres no ens ha arribat en cap moment cap tipus de projecte d'aquest.
D'acord. Doncs, no sé si... Que en Santi li ha fet alguna carta als Reis en 30 segons.
No havia fet aquí, havia apuntat quatre coses perquè no me'n deixés cap, però la veritat és que l'únic que, en tot cas, afegir-hi, que estem treballant ara amb el tema del CICTEC i la Q de qualitat, que en alguna ocasió ja ho havíem comentat, o sigui, és perquè jo penso que les coses les estem fent força bé, o diria molt bé en alguns casos, però ens cal que això estigui validat, perquè no ens serveix de dir, perquè moltes vegades l'únic que et fa és seguir un protocol que de memòria el tens però no està en lloc enregistrat.
Dir, escolta,
quan ve la gent se li dona això, no, sí, se li dona, però això queda, doncs, ara complint amb aquestes, amb aquests, diguéssim, protocols, doncs esperem, doncs, aconseguir aquest any aquestes qualificacions de qualitat.
Una qualificació de qualitat que, doncs, certifica una entitat certificadora.
Exacte. Sí, sí.
Doncs, en parlarem més endavant si, doncs, finalment és reeixida aquesta cerca d'un qualificador de qualitat. Santi Llacuna, director del Parc Natural del Garraf, moltíssimes gràcies i fins a una propera ocasió.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
I a tots vostès, doncs, els deixem amb les notícies en Com Ràdio. Després més coses.